Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i bordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui a muntanya, de segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic? Nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esberlant el joc per tot arreu, eh? Tant que m'ha costat preparar aquest joc de nit i ara no em donarà ni el títol de monitor. Ai, clar que no m'estrany si esteu fets una colla de feixistes. Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
Molt bona nit i benvinguts a l'Anem a la muntanya. Ja tornem a ser dilluns, ja veieu que tornem a estar aquí. Les setmanes passen de pressa, de pressa. I el ser dilluns i de 10 a 11, això és sinònim de connectar amb el 107.2 de la FM i nosaltres des d'aquí, des de l'estudi 1 d'Ona Codinenca, us oferirem avui un programa ben farcit i intentarem que ben interessant. I ja tenim aquí tota la família de l'Ema Muntanya. Ha anat bé la setmana?
Bé,
la família ha anat
bé?
Sí.
Bueno, sí. Fa massa bo, tindria ploure, ara, tindria de fer una mica de fred...
Sí, sí, al final del programa diré que el temps ja comença a ser notícia aquests dies, eh?
Si, si ens ho canvies tu, home, com home del temps...
Bueno, l'avantatge que té és que no gastem tanta calefacció.
Ah, això és veritat.
Això és important, eh?
Sí, però no trobem bolets, tu. Sí. I els bolataires sí, estem desesperats.
Jo crec que ja està, eh? Això ja...
Estem desesperats. No està, encara. Si plogués, no estaria.
Bueno, però...
Encara falta tota l'època dels fredolics.
Moixardons.
Encara no han començat. I també les llenegues negres. Encara faríem pila de llenegues i freduïc si fes una bona pluja i el fred no fos molt viu.
Sí, però no sé, el pati està...
Sí, està malament.
Això. Està malament perquè...
Però això fa molts anys, eh? Jo sí. Molts anys per la castanyada penso quina calor, no sé què. Que passa que tenim poca memòria.
I clar, la gent es queixa que fa calor, però si ara fa dos dies fred, la gent es queixarà
que fa fred.
Que fa fred. Sí, la qüestió és queixar-se.
Jo parlo com a boletaire.
Ja. Molt bé, doncs fet saludats a tota la família de la muntanya. Dic que tindrem d'aquí una estona en directe aquí als estudis, que ens fa sempre més il·lusió tenir l'entrevistat aquí en directe, Enric Faura, que ens parlarà de les seves vivències a la muntanya. Però això serà d'aquí una estona, ja li dèiem les gràcies ara, però l'entrevistarem d'aquí una estona. Ara el que tenim aquí és l'editorial del Toni, com cada dilluns. De què parlem avui, Toni?
Avui parlarem de l'equip aquest que hi ha a Sant Feliu, que es diu Xinuxano, i que promouen vies per anar a peu en els llocs més importants, com són les escoles, el centre de salut, el centre cívic i tot això.
Molt bé, doncs. Josep, des de la Peixera, bona nit també. La música, sisplau.
Doncs bé, avui he titulat l'editorial Caminar per caminar. L'equip de gent que fem aquest programa Anem a la muntanya som gent que ens agrada caminar, que disfrutem caminant i que caminem sovint, tot disfrutant de paisatges diversos i llunyans, però també dels més domèstics, més propers. Uns ens permeten conèixer el país i la seva gent, els altres ens permeten relacionar-nos amb el nostre entorn més immediat, amb el nostre poble i els nostres conciutadans. El grup Xinuxano, que és un grup bàsicament de pares i mares de les escoles, està integrat organitzativament al nostre centre excursionista. Treballa per tal que la gent deixin el cotxe a casa i vagin més a peu a l'escola, a comprar, al centre cívic, a la farmàcia, és a dir, a tot arreu. Caminar no només és un bon exercici, sinó que el caminar integra. Caminar ens dona l'oportunitat d'intercanviar mirades, somriures, gestos, males cares. Ens permet observar, sentir l'aire, les olors. Ens connecta amb l'entorn. Ens permet fer petar la xerrada, prendre un cafè, discutir o bé arreglar el món. Fem una petita pausa i continuem. Doncs bé, com dèiem, caminar pels nostres pobles o ciutats a vegades es fa difícil. Voreres estretes, pals elèctrics, cotxes estacionats i molts altres entrebancs. Tot un repertori d'obstacles que atenten contra el nostre dret a caminar, a disfrutar el nostre poble tot passejant. Caminar és cosa de cada dia. Anem caminant a l'escola, al centre de salut, a la parada de l'autobús, a la farmàcia, a on sigui. Tots sabem que darrerament el camí aquest que s'ha habilitat per anar al Parc Usart és un camí de passejada molt freqüentat, freqüentadíssim. Nens amb cotxet, bicicletes, gent que va passejar el gos, etc. etc. Xinuxano treballa per fomentar camins segurs, espais dignes, zones més peatonals. I tot això ho fan tot caminant, fent camí, exigint que es respecti el nostre dret a caminar. Nosaltres, el Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines, estarem amb ells en aquesta tasca tan honrosa, colze a colze, fent camí al seu costat. I això és tot, amigues i amics, fins a una nova emissió. Adéu-siau. Frases cèlebres d'avui o proverbis, avui són, en diré dues, perquè són una mica complementàries. Són anònimes, no tenen autor que jo conegui. Una diu, si no et perds, mai no trobaràs nous camins. És un anònim, com he dit. I l'altre diu així, vaig haver de perdre'm per retrobar-me. Anònim.
Moltes gràcies, Toni, i tot el món caminar... Jo sempre he caminat, tota la vida. Mira, cada dilluns vinc caminant cap aquí. O sigui que...
Caminar és un bon exercici.
I tens una bona excursió.
Sí, sí, sí. Però ja em vaig acostumar primer a venir caminant, doncs vinc caminant.
En un poble del nostre tamany, del tamany que tenim nosaltres, la gent orientarà a peu i no hi va, ningú va a peu.
No, no.
La gent va a tot arreu en cotxe. Sí, sí. Corrues de cotxes cap al centre cívic quan hi ha un acte. Corrues de cotxes cada dia, hora punta, per anar a l'escola i anar a buscar els nens.
Sí, sí, l'escola és una passada.
És horrible, és horrible. La gent orientarà a peu, no és tan... No és tan lluny, les coses no són tan lluny.
A veure si mica en mica les coses canvien una mica. Moltíssimes gràcies. La setmana que ve, més editorials. La
setmana que ve parlarem de la castanyada.
És veritat que ja tenim aquí, ja tenim aquí. Ja, Josep, la colla dimecres. Avui no veig per aquí que anem a Montsant avui.
Sí,
no?
Anem al Montsant a fer el grau de crossclet.
Reivindicar també que aquí quan... Quan al nostre país parlem de muntanya, sempre pensem al Pirineu. I
sí, però nosaltres anem de cara avall, també.
Jo un dia vaig anar a les muntanyes de Prades i em van agradar, són guapíssimes. Molt guapes, em van agradar molt.
Passa que és una zona que no hi anem tant, perquè el desplaçament
és més llarg,
comporta molts quilòmetres. No?
El Montsant ja és molt ferm, és molt ferm. Sí, I el Caro encara més, el que passa que encara queda més, més enllà. No? Però
llavors bonic, hem de marxar a les 5 del matí i n'hi ha que no ens volen seguir.
Molt bé,
i doncs... després de l'excursió pues, parlarem de la vila romana de Can Terrés, a la Garriga, que la tenim aquí mateix i molta gent segurament que no sap on és ni hi ha pujat els peus mai allà.
Molt bé, doncs avui seran, després de sentir-te, segur que seran on t'està. La música és per Josep.
Colla dels dimecres amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit a tothom. Novament la colla del dimecres, una setmana més amb vosaltres per explicar-vos les sortides que fa setmanalment. Aquesta vegada anem al grau del Carrasclet a la Serra del Montsant. La Serra del Montsant, amb una superfície de 135 quilòmetres quadrats, es troba a ponent de la serra prelitoral del sistema mediterrani, situada al Priorat i a l'oest de les muntanyes de Prades, i al sud a la Serra de la Llena, que s'estén entre el riu Siurana i el Montsant. Els seus cims principals són la Roca Corbatera, a 1.162 metres, el Piló dels Senyalets, a 1.107 metres, i la Cogulla, a 1.062. Està constituït predominantment per conglomerats que formen cingles de la carena principal, la Serra Major, situada a la part meridional i alineada de sud-oest a nord-oest, acompanyant de margues que donen peu a nombroses balmes i coves. El grau del Carrasclet és un homenatge al legendari bandoler del mateix nom del que diuen que quan es veia en perill s'esmunyia per aquests estrets pas, en el que hi permetia fer-se fonedís dels seus perseguidors. Sortim, doncs, del poble de la Morera. Iniciem un camí amb desnivell i anant en direcció nord-est cap al peu de les roques. Ens acompanyarà el PR-183. Arribem a una bifurcació. A l'esquerra ens indica el grau de Barrots. Nosaltres continuem pel de la dreta, o sigui, en direcció al grau del Carrasclet. Després de superar un bon tram de roques, el camí es va estrenyent fins a unes escletxes tapades amb els matolls que impedeixen l'entrada de la llum. Ja veiem damunt nostre l'equipament de ganxos i cadenes fixats a la roca per poder fer l'ascensió. Ens desprenem dels pals i motxilles i a través d'una corda les anem remuntant cap a la part alta de l'escletxa i anem pujant d'un en un amb precaució. És un itinerari entretingut però que entusiasma. Després del primer tram venen uns drets ganxos que serveixen d'escala i que també anem pujant sense problemes. Som al peu de dues cingleres. Ara, ajupits sota una roca, ens trasladem a l'altre cantó i sortim ja a la llum del dia i damunt d'una llisera espectacular, on fem petita parada per esmorzar. Ara, amb poc més de pujada, arribem al racó dels Bogets i a la carena principal, la Serra Major, on coincideixen infinitat d'itineraris i camins. deixem el GR i seguim un PR que es dirigeix cap a llevant. Passem al Pi del Cugat i més endavant fem cap al Piló dels Senyalets, a 1.109 metres d'altitud. Comencem a fer una davallada cap a la Fondalada que ens porta a una raconada preciosa. Es tracta d'un lloc encisador, antigament de pasturatge. Està cobert d'una catifa verda i unes petites balmes. Al fons veiem un salt d'aigua que es recull en uns bassiols. Hi ha dues nogueres de bona planta. És un lloc idoni per descansar. Per un camí diferent, tornem damunt de la capçada i a continuació fem una davallada a través d'un bonic corriol que ens atansa als cingles amb molt bones vistes a la Serra Major i una vista alterosa sobre la cartoixa d'Escala d'Ell. Anem caminant pel damunt del cingle dels Sacs. Davant nostra i al fons del barranc es contempla la Cova Negra. Anem travessant tota la capçada i per la Llisera el camí va fent un gir cap a la dreta. De nou a fer un llarg descens, anem a fer un llarg descens que pel mig del Pedregat i pel Grau de Salfres ens torna al poble de la Morera del Montsant. Ha estat un recorregut de 12 quilòmetres i mig, un temps de caminar de 4 hores a 23, un temps total de 5 hores 20, amb un ascens acumulat de 701 metres, amb una bona participació de la colla. Vàrem ser 9 membres, en Joan Font, en Lluís Vilà, en Toni Verdaguer, en Josep Valls, en Ferran Etxeverria, la Teresa Flaquer, en Miquel Vivet i un servidor, en Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana. Com hem dit abans, ara faré una petita història de lo que és la vila romana de Can Terrers a la Garriga. La vila romana de Can Terrers, a l'entrada de l'actual població de la Garriga, hi ha les restes d'un assentament rural romà amb termes. Ubicada al sud del terme municipal, la seva construcció és situada al segle I abans de Crist. Es tractava d'un edifici d'uns 200 metres quadrats i pel seu bon estat de conservació es considera un dels assentaments rurals d'època romana més rellevants del patrimoni cultural català. L'edifici és distribuït en 6 estances principals. El vestidor, o que anomenaven ells apoditerium, la sala tèbia o tepidarium, la sala calenta o caldarium, la sauna o sudatorium, la piscina d'aigua freda o frigidàrium i el forn on hi havia les instal·lacions de la calefacció, subterrànies dels banys coneguda amb el nom de hipocastrum. Les construccions es feien amb material de morter calç, sorra, morter amb ceràmica i morter de carreus. El dia 9 d'abril del 2001, la Generalitat de Catalunya va declarar la vila bé cultural d'interès nacional, en la categoria de zona arqueològica. Amb aquesta declaració, les ruïnes de Can Terrers s'equiparen a conjunts monumentals romans tan importants com el Fòrum de Tarragona o la ciutat romana d'Empúries. Ara parlarem al costat mateix, hi ha l'aqueducte del Malivern, que també era considerat veí d'aquestes termes. Tots coneixem l'aqueducte de Segòvia, el pont del Diable de Tarragona, el de la ciutat de Barcelona, però hem de recordar que a la Garriga també tenim un aqueducte romà, o almenys en queden les restes del que era antigament. Els romans utilitzaven aquest tipus d'edifici per transportar aigua dels rius de la ciutat. Amb aquesta aigua la duien a les termes romanes, a les fonts públiques, als camps agrícoles i per ús domèstic. Ara bé, què en sabem de l'aqueducte de la Garriga? Es tracta d'un aqueducte que encara no es sap el segle en què es va construir, però és probable que fos construït en paral·lel amb la via romana. Es preveu que els enginyers romans hagin dut a terme aquesta construcció per subministrar aigua a la vila de Can Terrés a uns metres de la construcció. Aqueducte d'origen desconegut, però amb nombroses fases constructives que conduïa l'aigua per regar terres al costat sud del camí i sobre el qual es pot contemplar un peu d'alzina que ha estirat l'arrel seguint el mateix rec. Creieu que aquest aqueducte ha tingut alguna relació amb la vila romana? Per què? Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Entrevista de la setmana.
I ja estem a l'hora d'entrevista i avui entrevistarem Enric Faura aquí al nostre estudi i, com sempre, el Joan Font ens farà una introducció de la persona que entrevistem avui.
Doncs sí, bona nit. Enric Faura va néixer a Barcelona el 1964. És excursionista, alpinista, esquiador de muntanya i escriptor. Ha trepitjat a fons moltes serralades i, en conseqüència, és un gran coneixedor del Pirineu, dels Alps i altres zones muntanyoses de la península. És autor de diversos llibres de temàtica muntanyenca, com Pirineus amb esquís, 150 itineraris, Pirineus íntims, A tota cresta, Antologia de la literatura excursionista, Del Teide al Naranjo. Ha estat especialment vinculat al món de l'esquí de muntanya i del llibre de muntanya, impulsant diverses iniciatives. Durant 8 anys ha estat director de la revista Vèrtex, editada per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, i actualment hi fa una col·laboració a través d'articles que s'hi publiquen. El que li agrada més és sortir d'excursió a qualsevol muntanya perduda del Pirineu. Bona nit, Enric.
Molt bona nit.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Bé, en primer lloc voldríem que ens expliquessis una mica quins van ser els teus inicis en el món de l'excursionisme i la muntanya i quina ha sigut la teva evolució amb les diferents activitats que has pogut fer.
La meva iniciació al món de la muntanya va ser molt, molt, molt típic de Catalunya i, per tant, té poc misteri. Jo vaig començar a anar a la muntanya seguint una certa tradició familiar. I recordo quan amb els 10 anys, 9-10 anys, amb el meu pare, doncs vam anar al Costa Bona, vam anar a Ulldeter i a les muntanyes de la vall de Camprodon perquè estiuejàvem allà. I de petitets, doncs, jo recordo haver anat a la muntanya amb la família. Després vaig tenir la sort d'anar a una escola que tenia un grup excursionista adjunt on el pas natural dels alumnes era, amb el seu temps de lleure, anar a fer esport, futbol, bàsquet o anar a la muntanya. I jo em vaig, com no m'agradaven els esports de pilota, vaig dir, doncs, bueno, m'hauria d'apuntar això de la muntanya. I m'hi vaig apuntar, i allà és on em vaig enganxar. I pràcticament als 14 o 15 anys em vaig fer soci d'aquest grup excursionista, un grup que es deia Agruec, que estava vinculat a l'escola de Cas, els jesuïtes de Barcelona. I des d'aquí, doncs, era un grup molt actiu, on es feien activitats periòdicament i, a més, durant els estius s'organitzaven campaments als Pirineus. I a partir d'aquí, amb aquesta vinculació entre l'escola, el lleure i la muntanya, vaig anar seguint.
Era una espècie d'escoltisme, això, potser?
No, no, no. Era un grup excursionista, un grup excursionista amb tots els 7 ciuts, on van néixer, per exemple, un grup com els Pirates, els Escaladors de Montserrat.
És que em sona la UEC i alguna vegada em sembla que aquí hem tingut algú que era dels Pirates.
Doncs, per exemple, la colla o la generació que es diuen dels Pirates, Escaladors, que ara deuen estar ja a la ratlla dels 60, entre 50 i 60, com l'Antonio García Picasso, alguns d'aquests, l'Armand Ballat, van néixer vinculats amb aquest grup. No? I era un grup que feia muntanya, i feia escalada, i feia caminades, I l'estar vinculat amb una escola tenia l'avantatge que cada any, cada promoció, tenia moltes altes. Yeah. I això donava molta vida.
Clar.
I així va ser. Lògicament, després hi havia molta gent que es desapuntava i es anava perdent, però altres quedaven. Altres quedaven. Llavors establia diverses coses. Primer, molta activitat. O sigui, era un grup que cada cap de setmana feia una, dues o tres sortides. Però després establia una relació generacional molt bonica entre els nens o nanos petits, amb els que tenien una mica més d'anys, amb els que havien arribat a la universitat però no es desvinculaven, i es anava mantenint aquest lligam generacional.
I posteriorment aquí, què has anat fent a la muntanya?
Llavors, posteriorment aquí, jo aquí vaig aprendre a fer muntanya, i dins d'aquí em vaig enganxar a un grup que hi havia en aquells moments molt dinàmic amb l'esquí de muntanya. I aquí és on vaig començar a fer esquí de muntanya de debò. Després va venir una miqueta d'alpinisme, una mica d'escalada, tot a nivells mitjans, cap cosa fora de sèrie, però m'ha agradat sempre, doncs, fer tota mena de muntanya per conèixer la muntanya a l'hivern, a l'estiu, d'alçada, de mitja muntanya, de dificultat o sense dificultat.
Ets soci d'algun centre excursionista actualment?
Jo ara sóc soci d'un centre excursionista molt petit on tinc uns amics, però no faig vida social. Jo m'he fet soci d'aquest centre excursionista, em sembla que com molta gent, per poder arribar a la targeta de federat, però no faig vida social en aquests moments. Aquest grup de muntanya es va desfer, va durar uns 40 anys i es va desfer. Vaig estar uns anys soci del Centre Excursionista de Catalunya, allà no vaig encaixar. Després vaig passar per la UEC de Gràcia i em va anar bé durant uns anys que anava amb els fills, que tenien una secció infantil i van anar bé per portar els fills, i ara soc soci d'aquest petit centre excursionista.
Digue'ns un lloc de Catalunya i un altre al resta del món que t'hagi agradat, ja sigui un paisatge, sigui un lloc que t'hagi impressionat, una tempesta.
Són preguntes molt compromeses, no? Perquè tots els llocs són bonics, tots els llocs són bonics. Jo bàsicament sento pirinenc, i pirinenc-pirineïsta. O sigui, a mi el que m'agrada és el Pirineu. I m'agrada el Pirineu des de les valls fins als 3.000 metres, no? Llavors, dir una muntanya que t'agradi del Pirineu més que una altra és molt...
No, vull dir, qui diu complicat. Una muntanya, diu un paisatge, una vall, un racó,
és
no?
És que jo em costaria molt trobar el Pirineu algun lloc que no m'agradés, no? Ja. Te'n vas des de Guidater, o des de Carençà, o des del Costa Bona, al Vinyamal, al Cir de Gavarní, o a la Valaitús, o a les valls de Navarra, no? O al Pirineu Basc, faria molt, molt difícil de triar. Vas establint vincles amb els jocs, si has anat més, si has anat menys, també en funció del que t'hagi passat, de les ascensions, excursions que hagis tingut, i també dels companys amb els quals tinguis vivències i records, no? Per tant, més que un lloc, et van venint al cap records de muntanyes per l'activitat que has fet, per l'experiència que has passat, per les condicions, pels companys, i en general, gairebé de tot arreu, són bons els records.
Molt bé. De les activitats que has fet a la muntanya, n'hi ha alguna que et satisfà més que les altres?
A mi el que m'ha agradat sempre és l'esquí de muntanya. M'ha agradat la muntanya hivernal i m'ha agradat la muntanya amb la neu. I l'esquí de muntanya ha estat el mitjà més ideal per poder anar a la muntanya a l'hivern i conviure a la neu. M'agrada molt l'hivern, m'agrada el fred i m'agrada la neu. I l'esquí de muntanya va molt bé per això. I després, amb posterioritat, però també en paral·lel, vaig descobrir una disciplina que és una relativa minoritària, però que per mi és molt gratificant, que és el recorregut de crestes. El recorregut de crestes, sobretot pirinenques, crec que porta una sensació de llibertat, una sensació de contemplació de grans horitzons, i alhora un compromís, perquè no són itineraris on tu has d'anar buscant cadascú el seu itinerari, que per mi són molt gratificants.
Molt bé, d'això en parlarem després una mica, perquè has fet algun llibre sobre això, o sigui que en parlarem i et preguntaré també. Què significa per tu l'excursionisme, el anar a la muntanya, a la natura? Per què hi vas? Què hi busques? Hi trobes el que busques?
Això és molt complicat d'explicar, i és molt llarg d'explicar, i a més s'ha anat evolucionant amb el temps, no? Jo vaig començar a fer muntanya per aquesta afició, per aquesta tradició familiar. Després perquè ho feien els companys de classe. I després perquè era una manera, doncs, de sortir de casa, no? Jo crec que he passat per la muntanya per diverses etapes. Primer, per una etapa esportiva. la muntanya té un component esportiu molt clar, no? Després per una etapa geogràfica o de descobriment, no? Quan vas fent l'esport, bueno, doncs, escolta, vas fent sistemàticament massissos, muntanyes, cims, sense entrar en la dinàmica de llistes, no? Però vols conèixer tota la geografia. I això és una cosa inesgotable. I amb posterioritat, i suposo que amb l'edat també, la muntanya, en el meu cas, no és en tots els casos, es converteix en una experiència social i en una experiència íntima. Per tant, jo ara estic en una etapa més introspectiva de la muntanya, on és veritat que m'agrada sortir amb alguns companys de tant en tant, però he anat cada vegada sortint més sol, en solitari, i vaig construint una vivència i una experiència en muntanya molt introspectiva. Això és molt personal, però bueno, és l'etapa actual.
Sí, sí. Això és interessant i bé, jo anant a la muntanya a vegades també m'he trobat així, però potser té un risc, que és el anar sol, no?
Sí, precisament, sí, risc.
Que esclar, a la muntanya et passa alguna cosa i va sol i ostres.
Sí, sí, té riscos, té riscos. Però la muntanya sempre ha tingut un risc. Anant sol o anant acompanyat, sempre té un risc. I els que anem a la muntanya penso que tots sabem que té un risc. Amb la formació, amb l'experiència, amb el material, amb la tècnica, el minimitzes, però sempre té risc. Sortir en solitari té risc. Jo això ho sé, i això m'ha portat a dues coses. Una, a baixar el nivell de l'activitat, a baixar el nivell d'activitat, però alhora t'obre les portes a una sèrie de vivències que només les pots tenir en sol.
Sí, tant... és veritat, es profunditza molt, molt en sol. És,
sí, sí.
És com aquesta gent que fa el camí de Santiago i el fa sol, i vol estar sol, no s'ajunta amb els altres. És sí, una altra història.
Sí, però a muntanya és més fotut, perquè el camí de Santiago et troba, suposo que et troba gent.
No,
en canvi, a muntanya pots estar tot el dia sense trobar-te ningú.
Parlo de l'actitud interior de cadascú.
Sí, sí.
O sigui, és una experiència de la relació teva amb la natura i amb el medi, perquè la veus, la vius i la perceps d'una altra manera, i és una relació personal íntima amb tu mateix, amb el que vas meditant, el que vas pensant, el que vas elaborant, que només ho pots fer en solitari. Hi ha riscos, és cert, això pots fer-ho, doncs minimitzant la dificultat i el nivell de les coses que fas, i al capdavall assumint-lo. Ja està.
Però llavors la família què diu amb tot això?
La família
es queda a casa.
S'hi adapten, oi?
La família es queda a casa. A veure, la família, jo tinc dos nanos i una dona, fem excursions, va per etapes. Hi ha etapes que la família ha seguit més i hi ha etapes que ha seguit menys, no? Llavors, la família ho respecta i jo estic content que ho respectin, ja és molt, i la família a vegades acompanya i moltes vegades no acompanya, i jo també ho haig de respectar, això, no? La vivència a la muntanya és una vivència social, perquè la colla, el club, el centre, això va molt, però essencialment és una vivència personal.
Sí, sí,
és una vivència personal.
Està clar.
Tu no pots portar ningú a la muntanya si no li agrada per ella mateixa. Perquè per divertir-se. Hi ha coses més senzilles, menys cansades, més fàcil, no? I, bueno, cada moment adaptar-se a les circumstàncies i a l'entorn.
I, en definitiva, vaja, nosaltres sortim una colla, que acostumem, ens diem la colla el dimecres, i moltes vegades anem separats. Vull dir, no anem constantment junts i parlant un amb l'altre i aquestes coses, sinó que un va a 50 o 100 metres més endavant, l'altre tal, vull dir que, i suposo que cada un va pensant en les seves coses.
I hi ha moments per tot, et retrobes a l'hora de menjar o de ganyipar, el caminava sol.
Sí, sí, bueno, els creuaments, doncs llavors procures ajuntar que no hi hagi ningú que es despisti.
Jo d'alguna manera, però jo no critico això, perquè ara hi ha pràctiques de muntanya molt massives. Sembla bé. El bo que té la muntanya és que hi cap tothom i gairebé tot. Per tant, hi cap la persona que hi va sol, i la persona que s'apunta a una cursa, una ascensió, una travessa, que van 2.000 persones. La Matagalls Montserrat, quanta gent hi va? No? I cap tot.
L'has fet alguna vegada?
Jo l'he feta sense participar. He anat al Matagalls al Montserrat, però tanta gent m'atabala i no...
Pel teu compte.
Sí. No. Participant, no l'he feta.
És veritat,
no.
A la muntanya hi cap tot.
Hi cap tot. Sí. I la grandesa que té aquest medi és que... I gairebé tot, per exemple. Jo crec que la muntanya el que està relacionat, per exemple, amb el motor, no hi cap, no? Però totes les altres disciplines hi caben, i respectant el medi, respectant una sèrie de principis bàsics que crec que tots ens posaríem ràpidament d'acord. Jo entenc, per exemple, la gent que va a córrer a la muntanya, pot fer-ho, no pot fer-ho, però ho entenc, no? Entenc la gent que s'apunta, doncs, a aquestes travesses de resistència, entenc. Cadascú, o sigui, la muntanya és un espai de llibertat. i per tant cadascú ha de poder exercir la seva llibertat com li plagui.
Parlem una mica dels teus llibres, Pirineus íntims. En aquest llibre diu la presentació una obra que captivarà a tots aquells que d'una manera o altra se senten atrets per la majestuositat i la bellesa de les nostres muntanyes. Què expliques en aquest llibre?
Aquest llibre, qui no el conegui, és un llibre molt senzill, que és un llibre de fotografies fet amb un company, amb uns peus de fotografia llargs i citacions clàssiques de pirineistes o d'escriptors. Aparentment és un llibre molt senzill, perquè només té fotografies i poc text, però és el llibre que m'ha costat on s'ha costat més fer. És un llibre que volia, quan es va fer, transmetre el que era la vivència més profunda i interior de la muntanya. La sensació de l'aventura, del risc, de la solitud, de la companyonia, del perill, i transmetre'l a partir d'una imatge i amb molt poques paraules. No sé si ho hem aconseguit. És un llibre molt gratificant de fer, és un llibre que vol o procura acostar-se a lo que és l'essència d'una determinada vivència de muntanya.
En la mateixa explicació del llibre i hi ha unes quantes preguntes. Una d'elles és: per què pujar encara a uns cims tan trepitjats?
I després de 15 anys d'escriure el llibre m'ho torno a preguntar, o encara m'ho pregunto, i si d'aquí 15 anys fem muntanya, crec que ens ho preguntarem, no? Els perquès, o sigui, la muntanya, com totes les activitats gratuïtes de la humanitat, és una activitat poc racional, perquè et canses, t'esforces, assumeixes riscos i perills, que vist fredament des de fora, dius, home, no cal, però bueno, com la poesia, com la gent que té fe, hi ha tota una sèrie d'activitats vinculades a la humanitat que té pocs perquès, i la muntanya és una d'elles. Anar a la muntanya, des d'un punt de vista estrictament racional, pot ser molt discutible, no? Però en canvi, clar, qui ho viu i qui aprofundeix té moltes gratificacions, no? Però per què? Sí, jo encara m'ho pregunto, bueno, i per què? I a més, per què pugen cims, o cims que has pujat 10, 15, 20 o 25 vegades i tornes a pujar? Que no és sempre igual. No, doncs mai és igual. Sempre és una mica diferent.
I depèn de l'hora que hi pugis, encara més.
I depèn de l'hora, del dia, de les condicions, del company, o de tu. I de tu, no? Canvia, per tant, és que el Pedrafort, que la trentena vegada, i que poguessin haver-n'hi 30 més, no? Clar, per això, qui no ho ha viscut, és difícil que t'ho entengui. És difícil que t'ho entengui, no? Ho has de viure.
I llavors hi ha cims que tenen més pressió. Per exemple, vas als Alps i si un cim no fa 4.000 metres, no hi ha ningú. Jo una vegada vaig anar a Meija, que fa 3.996, i vaig dir al refugi, com és que hi ha tan poca gent? Diu, però com que no arribem als 4.000, la gent vol fer un 4.000.
Bueno, i aquí es passa una mica ara, amb els últims anys, en la febrada dels 3.000, no?
I aquí també passa, sí.
Clar, vull dir, aquí es fan els 3.000, els principals, però 3.000 secundaris, que són coses molt rebuscades. I en canvi, cims de 2.800 i 2.900 metres, molt importants i amb molta entitat, doncs no es fan.
Sí, sí.
Com a pirineista que ets, les olimpiades que es volen fer al Pirineu, que estan de moda ara, ho trobes bé o malament? Que es puguin fer unes olimpiades d'hivern al Pirineu.
Si no hi ha neu, Pirineu.
Jo personalment, i malgrat que sigui una resposta políticament incorrecta, sóc contrari a les olimpiades.
Clar, és que he vist els alcaldes de les poblacions d'allà, els de estacions d'esquí també ho volen fer, perquè
que van a mirar la part econòmica.
Jo entenc els alcaldes i la població del territori que veuen les olimpiades com una alternativa de desenvolupament, d'inversions i de progrés. Això ho entenc i ho respecto. Però dues coses. Una, crec que en el moment actual, en el context actual, és un absolut disbarat plantejar unes olimpiades. No és la prioritat ara, ni l'any que ve, ni d'aquí 5 anys. I a nivell personal ens faria molt mal. Ens faria molt mal. Mireu, jo aquest estiu parlava amb un amic que és topògraf i que ha participat amb aquesta agència que fa el projecte de preparació de les Olimpiades, i m'explicava el que s'hauria de fer al Pla de les Forques a sobre la Collada de Toses per fer la teòrica pista d'esquí de fons allà. Han de fer un moviment de terres,
sí.
Obrint pistes, instal·lacions de neu artificial, posar uns paravents perquè ja bufa el vent i no s'aguanta la neu, que desfigurarien tot allò. Jo, personalment, és un tipus de desenvolupament que no hi participo.
Farà autovies, faran...
Trens, faria moltes coses, no? Però
i,
ja no parlo d'això. Parlo a dalt de tot.
Es entre la Muralla que no hi hagi neu. Eh? Una vegada la Pirene no es va poder fer per manca de neu.
I a banda d'això, el Pirineu i el Pirineu Oriental, molts anys no hi ha neu.
No hi ha neu, moltes
no
vegades.
Neu.
Moltes vegades.
Bé, fem una petita pausa musical i continuem. She calls out to the man on the street, "Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me?" He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there.
Bé, doncs continuem la conversa amb l'Enric Faura. Estàvem parlant del llibre aquest del Pirineu, dels Pirineus íntims, i jo et volia preguntar per tu, que m'ha semblat que ja una mica has començat a explicar-ho, què és el Pirineu per tu?
El Pirineu és tot. Ho és tot. El Pirineu, per mi, és el paradís. És el paradís. El Pirineu què és? El Pirineu és una cadena de muntanyes, és un accident geogràfic i, per tant, és natura. Però el Pirineu, o una determinada manera de viure el Pirineu, que és el que els francesos en diuen el pirineisme, és ajuntar la cultura, la tradició, amb la natura. Jo tinc aquesta vivència del Pirineu molt afrancesada, que no és veure només una muntanya amb un accident geogràfic i uns blocs de granit, una cascada, un riu. És veure tota la natura i és veure tota la història dels que ens han precedit, amb les seves ascensions, amb el llegat que han deixat i el que han aportat. La muntanya en l'excursionisme és unió d'home i natura. Si no, la muntanya és una cosa estèril. És granit, és calcari, és aigua, és que és molt bonic, però és estèril. Té valor en quan hi ha una experiència humana amb el pòsit de molts anys, que en el nostre cas són 150 anys, no tants, però ja són anys, que creen un llegat, que creen una tradició, que creen un bagatge. Això és el que dona valor. Això el Pirineu francès i a França està molt més elaborat, a nosaltres no tant, no? Però per mi aquest és el gran valor de la pràctica de la muntanya del Pirineu, del que els francesos en diuen pirineïsme.
Mm-hmm. A tota cresta, a 30 crestes del Pirineu, aquest és un altre llibre que has fet. Una de les variants més específiques de la pràctica del pirineïsme és el recorregut de crestes. Per què aquest llibre?
Perquè ens hem de divertir molt fent crestes. Ens hem de divertir molt. Perquè fer crestes, com us deia abans, és una pràctica especial, però molt gratificant per qui li agrada. I en aquell moment que ens vam aficionar, vam començar a remenar i vam veure que no hi havia pràcticament informació sobre crestes. Hi havia alguna molt clàssica, les Alenques, la dels 15 gendarmes, però de moltes elles no hi havia res escrit. I com van ser uns anys on amb uns companys ens vam anar aficionant a fer crestes, doncs des de la primera vam anar prenent notes, anar ressenyant els itineraris, i a còpia de fer excursions veies un pic, un altre, una cresta, i deies, bueno, per aquí s'hi deu passar o no s'hi deu passar? Doncs, bueno, enfilem-nos i ja veurem si s'hi passa o no. I d'aquí anàvem recollint les notes, i d'això va sortir un llibre. Va sortir un llibre com a producte natural d'uns anys d'activitat molt de no exploració, perquè al segle XX exploració al Pirineu ja no n'hi ha hagut, però sí d'un cert redescobriment. Per tot arreu algú hi havia passat, però estava poc divulgat.
I de cara als que no ho hem fet, això, quin atractiu especial té que fer aquestes crestes?
Ah, amigo. El fer crestes és una disciplina a cavall amb una base d'escalada, per tant, amb saber-se moure amb cordes, amb saber-se moure amb assegurances, però sobretot amb una intuïció de llegir correctament el terreny i, per tant, amb un component més d'alpinisme. És una disciplina a cavall entre l'escala de l'alpinisme. És un terreny de gran llibertat perquè amb una cresta difícilment dues cordades passaran pel mateix pas. Un gendarme a la dreta, un a l'esquerra, un per dalt, un per baix, un flanqueig. Es pot fer de moltes maneres una cresta, no? I, per tant, és un espai de molta creativitat i llibertat i alhora de responsabilitat. És un joc esportiu, no? Uh-huh.
que et dona molta llibertat, però alhora molta responsabilitat. T'ha d'agradar. És una disciplina molt minoritària.
Però les crestes tenen un enemic acèrrim, que és el vent.
El vent i les tempestes.
I les tempestes també, sí, però el vent...
El vent és terrible.
És terrible, és terrible, eh? Una cresta.
Sí, sí.
Fins al punt que et pot obligar a baixar, a caminar
a retirar-te.
Per sota de la cresta, sí, a baixar uns metres de la cresta.
Tota l'alta muntanya, en general, té molts enemics. Mm. La cresta, o una paret, quan fas una escalada, una gran paret, també, no? Mm. Has de saber triar les condicions, llegir-les, anticipar-te i tenir la humilitat de moltes vegades retirar-te.
Sí, sí, sí.
De les, aquestes 30 crestes que descriviu, quina destacaries o quines destacaries així com potser més que allò que el que comencés valdria la pena que es comencés per aquesta? O així.
Això fa mal dir, el que comencés, tothom comença per aquesta de Castellets, no? El Montseny, el Pirineu n'hi ha algunes, la Peiraforca Rocolom és bonica, és una cresta que està molt a prop. Les grans crestes del Pirineu estan a la Vall d'Aitús, el Pirineu central. Fer qualsevol cresta a la Vall d'Aitús és extraordinari, i fer la sala en què estan pastats és extraordinari. Mm. No per la dificultat del recorregut, Valitus és una mica més difícil, no? La sala en què estan pastats no és que sigui especialment difícil, però la magnitud de l'entorn és extraordinari. Jo recordo, per exemple, la sala en què estan pastats dormint al final, a dalt del cim de l'Aneto, és una experiència això irrepetible, no? I per tant, la vivència de la cresta és la vivència de l'exercici esportiu, de la dificultat, però és a la vivència de l'entorn, de la magnitud, de les valls, de la sortida de sol, de la posta de sol, no? És la vivència de l'alta muntanya.
Mm-hmm. I en molts casos deu ser recomanable, perquè la llargada ho deu requerir, de dormir fins i tot, potser...
Les crestes pirinenques, més al Pirineu central, a vegades és recomanable fer algun bivac, però a vegades jo defenso fer un bivac buscant-lo. Yeah. Si avui en dia tenim molta afició a la muntanya molt de pressa, mm-hmm. Està bé, és signe dels temps, no? Però jo prefereixo invertir temps a la muntanya. I, per tant, si pot ser fer un bivac a la sortida, a la cava o a mitja cresta, malgrat que moltes vegades no sigui necessari, és una vivència a la muntanya molt més intensa. El Pirineu és difícil, és molt difícil fer activitats en més d'una jornada. Es poden fer, però si tu vols organitzar bé, en una jornada ho pots fer gairebé tot, no? És diferent dels Alps. Però perquè si pots i t'agrada... Dormir a la muntanya és extraordinari, fer un bivac és extraordinari, veure una sortida de sol o veure una posta de sol, no? Mm-hmm. És fumut, a vegades, és fumut, perquè et mulles, passes fred, a vegades les coses no et surten com et surten.
A vegades no dorms.
Passes la nit, dormir poc, passes la nit,
bueno,
no?
I després tenir el problema que has d'anar una mica més carregat, has de portar més material.
Però és bonic també, eh? És bonic, no?
Sí, té un encant.
Té un encant, però clar, t'ha d'agradar. En general, avui en dia, més aviat, la tendència és fer les activitats a la jornada ràpid i anar per feina.
Sí, és una altra opció.
Un altre llibre que has escrit és Del Teide al Naranjo. En aquest llibre hi ha una colla de narracions d'un col·lectiu de muntanyencs sobre diverses activitats de muntanya. Explica'ns una mica com se't va ocórrer fer aquest llibre.
Aquest llibre té un antecedent i aquest antecedent en té un altre. Jo, a més de l'afició a la muntanya, totes les pràctiques de la muntanya, des de sempre he tingut molta afició a la lectura i dins de la lectura, a la lectura dels textos vinculats a la muntanya. I per això vaig aprendre a llegir i a escriure francès. Jo no sabia francès, a l'escola no estudiava francès, però em vaig adonar que els llibres de muntanya de la nostra òrbita eren francesos. I vaig aprendre a llegir el francès per llegir aquests llibres de la muntanya. Sobretot els llibres del pirineisme francès, però també dels Alps, que eren llibres extraordinaris. Un cop em vaig anar introduint amb els llibres de muntanya francesos, vaig anar veient que a casa nostra hi havia molt poca bibliografia de muntanya històrica, documental i personal, i la que hi havia era molt poc coneguda. Estava reproduïda en butlletins, en revistes entre excursionistes, mal divulgada, i amb alguns llibres que s'havien anat fent, però eren pocs. Llavors, arrel d'aquesta inquietud, va néixer un primer llibre, que era una antologia de textos en prosa i en poesia de muntanya, que vaig fer amb l'editorial Garcineu, per treure o fer aflorar textos de butlletins, de revistes i de fragments de llibres sobre que fossin significatius del món de la muntanya a Catalunya. Després d'aquest llibre yo colaboraba en la editorial Desnivel, el van veure, em diu, claro, en España no hay nada como esto. Y digo, bueno, pues si no hay nada, pues no hay nada, ¿no? Pero va a ser la mateixa idea. Això va ser un encàrrec més aviat editorial, de l'editorial Desnivel, amb els moments bons del sector editorial, que no són els d'ara, que el llibre avui en dia no es podria fer, on va dir, oye, ¿serías capaz de hacerlo? Yo no sería capaz de hacerlo. Yo sería capaz de hacerlo de Cataluña. Bueno, pues montaremos un equipo. Y entonces va haver-hi un colaborador d'Andalusia, un altre colaborador de Madrid, dos colaboradors de Madrid, un del País Basc, un altre que va treballar als Pics d'Europa, i amb cinc colaboradors vam intentar fer una feina similar, que era la recuperació de textos importants, de personatges importants, sobre la història i les ascensions i fets importants del muntanyisme en Espanya. Deixeu-me dir que són llibres que els hem fet, els hem disfrutat molt fent-los, però que han passat molt sense pena ni glòria. Perquè un dels problemes, o no sé si és problema, perquè potser no cal fer una valoració negativa, però una de les circumstàncies és que tant l'excursionisme com l'alpinisme, l'escalada i la pràctica de la muntanya a Catalunya i a Espanya cada vegada és més clarament esportiva i menys cultural. I per tant no hi ha hagut molt ressò cultural, perquè això són activitats culturals, no? Però bueno, estan fets, els que ho hem fet ens ho hem passat molt bé i potser algú quedarà perquè s'ho llegeixi més endavant.
Hi ha algun autor o alguna narració que podries comentar, destacaries del llibre aquest? En recordes algun que...
Autors n'hi ha alguns. Per exemple, Catalunya és poc conegut, però Stassen té planes molt boniques. Lluís Stassen té planes boniques d'excursions que feia pel Pirineu. A mi m'agrada especialment Josep Maria Aguilera, que era un home que era de la colla de l'Stassen, després va fer bastant esquí de muntanya i té llibres i textos que són molt bonics de llegir. I de l'àmbit francès, jo sóc un rosselià de Henry Russell, confessi de vot. Per tant, jo sóc molt amant i treballat i traduït i estudiat i vaig intentar, i no me'n vaig sortir, fer publicar en català la gran obra de Russell, que és Els records d'un muntanyenc. No me'n vaig sortir, està allà traduïda, potser algun dia es farà, però per mi és el gran text del Pirineu, del pirineisme, d'aquest vessant del pirineisme és Henry Russell.
El pròxim llibre.
Sí, però és que no trobarem qui ens l'editi. No el trobarem. I en el moment actual encara menys, sí. No? És així.
Escolta, he llegit que tenies un blog a internet, sí, en el que, bueno, que vas obrir i tal, i que posteriorment doncs, l'has tancat. I sembla ser que hi havia gent que li agradava força i tal, sí, i alguns s'endolen.
Sí, jo l'any 2004, quan començava tot aquest fenomen d'internet, vaig obrir un dels primers blogs que es feia de muntanya. I el vaig mantenir fins a l'any 2009, quasi 10. I modèstia a banda, era un blog doncs, que bueno, va fer una colleta de seguidors que se seguia i ja està. I va haver un moment que vaig decidir tancar-lo i m'ho van no retreure, però molta gent em va dir, per què el tanques? No? Va ser una etapa. A la vida tot són etapes. Llavors jo el vaig tancar quan vaig veure com començava a repetir. Sí, durant 5-6 anys jo vaig anar fent el blog, m'ho vaig passar molt bé, però hi havia un moment que em repetia. Clar, escriure cada setmana 3 o 4 vegades...
Això dona molta feina.
Dona molta feina, però és que al final o fas... Jo, per exemple, aquest blog gairebé mai va ser d'activitats pròpies o de sortides. No? Jo el que feia, bueno, és el que fa molta gent, i pensava, escolta, ja hi ha guies i hi ha revistes, això... Sí, de tant en tant feies alguna activitat, però no m'interessava massa. No intentava fer un blog sobre altres aspectes de la muntanya i, bueno, va tenir la seva etapa. És veritat que va tenir seguidors i que era llegit i es va acabar. I tota la vida comença i s'acaba.
Molt bé. Doncs en un minut voldria que ens comentés una mica els escrits. Estàs escrivint encara algun article a Vèrtex? Això de moment, bueno, sí. Fins ara almenys, fins aquest últim, jo he llegit un article teu encara.
Jo vaig estar uns anys de director de Vèrtex i quan vaig deixar-ho, perquè també era una etapa, 8 anys, va començar i es va acabar, i vaig pensar d'haver-hi un relleu i han de venir altres persones, ningú es pot eternitzar amb els càrrecs ni les funcions. Vam acordar mantenir una columneta d'opinió
on sempre amb tota llibertat m'han deixat fer el que volgués, i jo també tota llibertat he fet el que he volgut, no? I per tant he escrit les coses que m'han vingut de gust. Ha estat una secció més de reflexió que de cap altra cosa, però bueno, allà està. De moment hi ha aquesta col·laboració, ara Berti ja una miqueta de canvis i ja veurem com segueix.
Molt bé, doncs molt agraït. He de dir que ahir me'ls vaig estar mirant i començaves a l'abril del 2010 fins a l'agost del 2013, o sigui, i els vaig estar repassant una mica. Si haguéssim tingut més temps, voldria haver repassat algun, però bueno, no tenim més temps ja. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres, Enric Faura. I deixeu-me felicitar-vos i encoratjar-vos per aquest programa que feu, perquè jo sempre he trobat a faltar que la força de la muntanya i l'excursionisme que hi ha a Catalunya no surt o no arriba als mitjans. I aquest és un fallo que segurament és culpa del col·lectiu, que no han sabut fer-ho bé. Per tant, programes com aquest, malgrat que sigui d'àmbit local i tingui el ressò que tingui, té molt valor. Té molt valor, per tant, jo us ho agraeixo, però sobretot us encoratjo que no ho deixeu, perquè el col·lectiu d'excursionisme necessita altaveus.
Molt bé, doncs. Moltes gràcies, Ivana.
Gràcies, Enric.
Gràcies.
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
Ja som a l'espai del temps i déu-n'hi-do quin cap de setmana hem tornat a passar. Tranquil, assolellat i gairebé estiuenc. Ensenyant el temps, no sé si era la platja de Salou, em sembla, sí. Que allò estava a rebentar, semblava el 15 d'agost. Impressionant. Déu-n'hi-do com està el pati, déu-n'hi-do. I la setmana ha començat igual. Jo avui al matí treballant donde, quina calor, Pep, què passa? No sé què passa perquè...
Quan hem arribat avui?
Arribat 24-25 graus. És temperatura... Hi ha dies a l'agost i juliol que no hi hem arribat aquest any,
No.
O sigui, Déu-n'hi-do, el temps està... No pot ser, això no pot ser. Però atenció, que sembla que aquest ambient així seguirà fins a finals d'octubre. Però anem a passos. Bueno, perquè no hi ha mapes més enllà, vull dir, no hi ha mapes més enllà. Però anem pam a pam, anem mica a mica. Sembla que en tota la setmana no hi haurà masses canvis. De cara a demà sí que una mica més de núvols que avui. Ja de bon matí hi haurà més núvols. La temperatura això farà que pugi encara més de nit. Ens llevarem en 14-15 graus. I a la tarda pot ser que caiguin fins i tot 4 gotes. Però, Toni, seran 4 gotes, eh? Cap a la banda de Lleida això plourà mica més, però aquí seran 4 gotes. No farà fred, de cap de les maneres, encara que hi hagi núvols, i les màximes continuaran amb 22-23 graus. Aquest petit front que demà ens passarà per sobre s'allunya de cara a dimecres. Per tant, dimecres torna el sol, serà gran protagonista de la jornada, 4 núvols despistats, mínimes 10-11, baixarà una mica més com que s'ha serè, i les màximes igualment de 23-24 graus. Per tant, ambient primaveral. Dijous continua aquest panorama, la perturbació situada a l'oest de la península Ibèrica, que és el culpable que ens envia aquest vent de sud, continua allà, plourà molt, si algú viatja a la Corunya, Portugal, Lisboa, si algú va a aquests llocs, plourà molt aquests dies, però cap aquí no hi ha manera que avanci, es quedarà ja enquistada i això ens portarà els vents càlids del sud i la suavitat continuarà i dijous un dia més estarà garantitzada, amb mínimes de 11-12 graus, màximes encara més altes, 25-26, dijous, pic de calor. Per tant, resumint, setmana molt tranquil·la, com a molt demà, 4 gotes de pluja i gens de fred. De moment, no guardeu les mànigues curtes que ens farà falta, sobretot, als migdies. I abans d'acabar, només recordar que aquest diumenge, 27 d'octubre, hi ha la 30a caminada cuinenca. La sortida és a les 8 del matí des de la plaça i ja es podeu inscriure al centre a les tardes.
De 7 a 8.
De 7 a 8.
De 7 a 8 del vespre. Val 8 euros anticipada i el mateix dia 10 euros. I Josep, se'ns acaba el temps, oi?
S'ha acabat.
Se'ns ha acabat el temps. Ens veiem tota la setmana que ve.
Sí, de val.
Enric, moltes gràcies per estar aquí. Moltíssimes gràcies. Saps quan vulguis pots tornar. Ens veiem la setmana que ve, família.
Molt bé.
Bona nit a tothom.
Adéu. 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 Adéu.
respected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep.